Ara us proposem alimentar-nos bé amb la dietista Astrid Barqué i l'Aina Soler.
Una setmana més, si ens aneu seguint, ja sabeu que és el moment dels consells per tenir una vida alimentària molt millor i això ho fem amb l'Astrid Barqué. Bon dia, Astrid.
Hola, bon dia.
Ella és la nostra dietista. Sempre passa això, dietètica, dietista.
Bueno, és de la mateixa família.
Com amb l'anglès, que et confons amb el library i bookshop.
Sí, totalment, és veritat.
Doncs avui de què parlarem, Astrid?
Doncs mira, avui parlarem d'una cosa que està de moda, que parlarem també, bueno, d'aquesta tendència, m'agrada més dir a mi, que és el vegetarianisme. I les persones que volen ser vegetarianes, a veure per on han de començar. Què és això de ser vegetarià i per on comencen?
Un tema difícil i molt de moda.
Jo crec que sí que és tendència. Molta gent m'ho pregunta. Jo tinc molts clients d'assessoraments que em demanen, doncs això, volen ser vegetarians, i bueno, demanen assessorament per fer-ho bé, no? Perquè, clar, quan tu omets un grup alimentari de la teva alimentació, pots tenir carències nutricionals, s'ha de fer molt ben fet. Però sí que és veritat que en els últims anys s'ha observat un augment de popularitat del vegetarianisme i del veganisme a nivell mundial, vale? La diferència seria una mica que el vegà va més enllà del només menjar. Vale? El vegà és algú que té molta consideració pel món animal. Jo tinc molt respecte per aquesta gent perquè suposen molts sacrificis i molts canvis en la vida. No porten res de roba de pell, no porten... O sigui, vigilen molt, fins i tot una mel. Bueno, saps què vull dir?
Sí,
o sigui, res que pugui provocar una explotació animal, vale? O un aprofitament de l'animal, els hi sembla bé i, per tant, modifiquen una mica la seva vida, com vesteixen, com mengen, com tot, perquè els animals no surtin perjudicats al nostre benefici, no? I em sembla molt respectable i molt admirable, també. Jo no sóc capaç, potser ara mateix, de fer això. Bueno, sóc capaç, a veure, tothom ho és, oi? Però em sembla molt admirable, la veritat. A Catalunya no és una excepció, El món... L'altre dia llegia un article que a Alemanya el 14% de la població és vegetariana. Wow. És moltíssim en un país europeu, perquè almenys els països que són més vegetarians són, per costums i per religió, també la Índia. La Índia és on n'hi ha més. Val? A Israel també... Israel sempre van un pas endavant amb tot, no sé per què, però són tios que, no?, tots són com molt pioners, i almenys en matèria d'alimentació, i té una proporció de població vegetariana i vegada bestial. Val? Hi ha molta consciència sobre els drets dels animals, sobre també la sostenibilitat ambiental. Ja vam explicar la setmana passada que menjar carn en excés doncs, no ajuda també al nivell de sostenibilitat ambiental. Llavors, bueno, les opcions vegetarianes, com que cada vegada són més àmplies, doncs cada vegada més gent s'ho planteja, no? Llavors, a vegades no cal potser fer-ho de manera radical, però sí dir, bueno, puc optar a una alimentació una mica més vegetariana sense ser-ho del tot, no? Però és el que en diem ara la flexi vegetariana, que és dir, bueno, doncs potser alguna vegada estic menjant peix o fins i tot potser alguna vegada doncs em menjo un, jo què sé, un gall ecològic de corral, no? I tal, però majoritàriament la meva alimentació és d'origen vegetal, no? Pues és molt, molt interessant, vale? I també al Regne Unit, Alemanya i Austràlia, cada vegada hi ha un augment més significatiu de les persones que adopten aquesta dieta vegetariana els últims anys. I crec que és per això, no? Perquè hi ha més interès per la salut, pel benestar animal i per la sostenibilitat.
I en temes d'edat, la gent jove...
També ho he buscat. També
ja,
ho he buscat,
ja ho sabia.
Perquè sí que és veritat que cada vegada em trobo... O sigui, normalment qui està més preocupat per la salut, Aina? La gent dels 40 en amunt, i sobretot dones. I això està canviant, gràcies a Déu, perquè cada vegada tinc més preguntes sobre dieta vegetariana de joves. O sigui, és tendència pels joves. Els joves sou qui canvieu les modes i les tendències, sense dubte. I cada vegada hi ha més gent jove que vol ser vegana i que vol ser vegetariana. Això em sembla sensacional. No pel vegetarianisme en si, però jo amb aquest nano que diu, mira, he pres la decisió que vull ser vegetarià, li dic felicitats. I jo soc vegetariana, perquè els oients ho sàpiguen. Però felicitats, perquè això vol dir que t'estàs preocupant per la teva alimentació. I que una persona jove es preocupi per l'alimentació i per la salut, perquè no és per un tema estètic només, és per un tema de salut, veritablement, i de sostenibilitat mediambiental. I això és formidable, perquè que els joves estiguin preocupats per això em dona molta esperança que el món va molt millor amb ells i que el futur, per tant, anirà millor. Estic molt contenta perquè cada vegada més gent jove ho fa. Jo no he trobat estadístiques d'estudis que em diguessin quin és el percentatge més alt segons franja d'edat. Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més tendència en els joves. Llavors, quins passos hauríem de seguir si és que volem fer que la nostra alimentació cada vegada sigui més vegetariana, d'acord? Primer de tot, i el més important, educar-se, formar-se. S'ha d'aprendre sobre quins són els beneficis de ser vegetarià, però també quins són els hàndicaps que et pot portar, perquè com et deia, hi ha un grup d'aliments que estàs traient, o sigui, si tu fas vegà, no menges ni mel, ni làctics, ni... Clar, llavors, aquí hi ha molts aliments que els estàs traient del teu ventall de possibilitats. I no és el mateix una llet de vaca, nutricionalment parlant, que una llet de cibada, per exemple. Té el mateix format i el pots menjar o utilitzar per les mateixes receptes, però una cosa és sucres i proteïna i l'altra és sucres i carbohidrats. Nutricionalment no tenen res a veure, per tant has de saber com substitueixen la part nutricional, no només sobre el format del com menjar. Llavors, això vol una educació, un aprenentatge, una formació, i aquí és on entrem nosaltres, els dietistes, nutricionistes, xefs, no? Hi ha una xef que és la propietària del restaurant flexitarià Teresa i Carles. Teresa Carles, perquè em sembla que es diu així, de fet, la xef, Teresa Carles, que ella és una de les pioneres, una xef lleidatana que té diversos restaurants a Barcelona, una de les pioneres que va entrar tota la dieta vegetariana i bonica, perquè a vegades és com vegetarià, buah, val bé per les cabres, no? No, que pot ser també divertida de menjar, passa que has de saber com cuinar-la. I això vol dir un aprenentatge, fer cursos de cuina, mirar informació, etcètera, val? Després, primer, saber com fer-ho, val? Educar-se i la part pedagògica. I després, entendre que aquests canvis en la teva alimentació potser han de ser graduals, no poden ser radicals, perquè... De cop no pots canviar tota la teva dieta. Pots començar a substituir, doncs, per exemple, unes carns processades com les salsitxes, no?, o els embotits per unes alternatives vegetals, no?, com un tofu, com un seità, o com uns vegetals en conserva, d'acord? Però has d'anar eliminant gradualment les carns, els pollastres, els porcs, perquè la societat catalana en mengem molt.
O sigui, sí, sí.
Costa molt, no? La gent ja diu, prenc un entrepà per esmorzar... perquè és més saludable que menjar-me una palmera de la màquina del vending de la feina. Cert. Però, clar, de què et fas l'entrepà? I la gent se'l fa d'embotit cada dia.
Sí.
Estem menjant embotit cada dia. Quin és el nostre plat típic, per Déu, a part de les mongetes? El pa amb tomàquet! I amb què mengem el pa amb tomàquet? Amb embotit, no? A la zona d'Osona i Garrotxa... tot està ple de granges de porcs i exporten... O sigui, pensa que... Em sembla que era Santa Eulàlia, que és a prop de Vic, hi ha un dels escorxadors que mata més quantitat d'animals d'Europa.
Wow.
I en parlàvem de 4 zeros, eh? Vull dir-te que estem exportant embotits a mig món. Aleshores, això vol dir que es menja molt embotit, d'acord? I això també vol dir que aquella terra està molt contaminada. Llavors, hem de trobar alternatives i ho hem de fer gradualment perquè quan vulguis fer aquest canvi te n'adonaràs que hi ha moltes coses que porten producte animal, moltíssimes. Com ho podem fer? Doncs mireu, també explorant nous aliments. Hem de descobrir que hi ha una sèrie d'aliments vegetarians, com per exemple els llegums, que no són un processat, ni les llenties, ni els cigrons, ni les mongetes, però que són una excel·lent font de proteïna vegetal. L'únic que hem de tenir en compte és que quan tu et menges un tall de carn o un tall de porc, o, no? Aquest animal que ha menjat vegetals, ha processat aquests vegetals amb el seu estómac, en el cas de la vaca, no? I ha posat els seus nutrients en els seus músculs i en la seva sang, quan tu et menges aquest tros d'aquest animal, part de la feina ja te l'ha fet l'animal, amb la seva digestió. Quan tu t'estàs menjant una proteïna vegetal com el llegum, el teu cos ha de fer tota la feina. I quin problema hi ha? Que el llegum en si, sol... no té el que nosaltres, nutricionalment parlant, en diem tots els aminoàcids per tancar la cadena de proteïnes. O sigui, no és una proteïna completa, el llegum.
Vale.
Per fer-ho més fàcil, anem a fer un símil que sempre explico, que és com me'l van ensenyar a mi quan estudia dietètica, que és, les proteïnes ens les hem d'imaginar com un culleret de perles. I cada perla és un aminoàcid, que en diem. Un tros de carn té totes les perles. Però si tu et menges els llegums, és un culleret de perles igual, perquè és una proteïna, però li falten algunes perles. Com ho podem fer? El que passa que la natura és supersàvia, eh? I va molt per endavant de nosaltres. Com ho podem fer perquè quan mengem llegums acabem de completar aquests aminoàcids que no tenen per si sols? Doncs hi ha unes altres perles que podem menjar i que la natura ens ofereix, que si les menges combinades aconsegueixes completar el culleret de perles. I són els cereals. I per això moltes receptes van barrejats. L'arroz con frijoles de Llatinoamèrica és perquè així és realment una proteïna completa i pot ser un àpat complet, sense afegir-hi res més. Val? El cuscús amb cigrons que tenen els àrabs, igual, aquest blat juntament amb el cigró fa que sigui una proteïna completa. Nosaltres mengem arròs amb llenties, que això també és molt català. Sí. Doncs això és el que t'ajuda a que aquest cereal de l'arròs tingui els aminoàcids que li falten a la llentia. I quan tu menges tot junt, és una proteïna completa. I això vol dir que el dia que tu menges cereals amb llegum, ja no cal que mengis carn, ja no cal que mengis peix, ja no cal que mengis ou, perquè això ja serà una proteïna completa. I així pots reduir el teu consum de producte animal de la teva dieta, però nutricionalment no li estaràs reduint res, tindrà el mateix valor nutricional. Passa el mateix amb els fruits secs, vale? I heu de vigilar també algunes verdures, sobretot algunes verdures de mar, que són les algues, també tenen quantitat proteica. Però sí que és veritat que l'assimilació de la proteïna vegetal costa una mica més. I això vol dir que han d'estar més presents en la nostra dieta. Hem de pensar a menjar-hi cada dia, alguns d'aquests, perquè si no, no és tan fàcil com menjar-se un tros de carn que ja ens ha fet part de la feina l'animal. No sé si m'estic explicant bé, Aina.
Sí, no, molt bé, molt bé.
Llavors, hi ha receptes delicioses i nutritives que podeu provar amb aquests nous aliments que són, com per exemple els llegums. Nosaltres pensem que som una societat que els nostres orígens, els nostres ancestres, en menjaven 5 i 6 vegades a la setmana de llegums. No es tirava tant de carn aquí. Aquí a Catalunya es feia la matança al porc un cop a l'any. Mm. D'aquell porc s'aprofitava tot, eh? Fins i tot la pell que es feien les cortezas, que
sí,
en diuen, no?
Sí, sí.
I allò de la coca, llardons i tot això. O sigui, s'aprofita tot del porc. Però se'n menja un de porc i durant l'any s'ho anaven repartint i el dia que es feia una festa molt grossa es matava una vaca o un cabrit. Però un cop a l'any això es feia. I no tenien un o dos fills, eh? En tenien 4, 5 o 6 i vivien tots junts amb els tiets, els avis. Vull dir que d'allà en menjava molta gent. Ara calcula tu els porcs que ens arribem a menjar al cap de l'any.
Sí.
Cada família. És una passada. Hem augmentat moltíssim el consum de carn i això és el que ens està perjudicant a nivell de la salut. Val? I també a nivell de sostenibilitat. Llavors, intentem buscar aquestes altres opcions de receptes bones, que són bones alternatives vegetals i que poden substituir els productes animals, com per exemple utilitzar les llets vegetals, com per exemple utilitzar els productes per vegetarians, que són processats però que tampoc són ultraprocessats, com un tofu, un seitan, un natto. Això té molt nom japo, perquè els japos els hi encanten, perquè els japonesos també són una mica de poca carn, eh? Ells són de peix i vegetal, sobretot, no? Però el tempeh també és una bona opció. Són productes que ens ajudaran molt. Ser vegetarià no vol dir haver de consumir ultraprocessats per vegetarià sempre, perquè això és molt car i tampoc és saludable. Vol dir acostumar-se a que la base de la teva alimentació sigui més amb productes de primera mà, val? Però que siguin d'origen vegetal. Llavors, informa't bé sobre aquestes alternatives, d'acord? Els fruits secs són una gran d'allò, i com et deia, els llegums, els nostres ancestres en menjaven moltíssim de llegum, perquè la nostra dieta mediterrània original, la de Creta, en menjava, doncs, això, 5-6 vegades a la setmana. I ara, qui menja llegum? Costa molt menjar llegum.
Sí.
I això que el venen en conserva i en conserva.
Fet.
Sí, clar, si tu compres un pot de conserva de llegum ecològic, com a molt té una mica més de sal, perquè és un conservant natural, però la resta està molt bé. Jo ja ho entenc que la gent no tingui temps en pensar-hi abans, deixar-ho en remull la nit anterior, estar 2 hores allà coent-ho amb l'olla, no? Perquè hi ha llegums que costen molt de coure, tot i que si tens olla a pressió ho fas més ràpid. Però bueno, jo ja ho entenc. Hòstia, compra'ls en conserva. Si és el més fàcil del món. Ara a l'estiu, Aina, agafar un pot de llegum i fer-te una amanida freda amb aquell llegum.
Sí, amb els tomaquets.
Amb uns tomàquets cherry, exacte, sí, sí, amb unes verdures tallades. Això és boníssim, no? I et cous una mica d'arròs i t'ho barreges. Això és un plat formidable per quan tornes de la platja. És fresc i és nutritiu, per tant, mengeu més llegums. Sí que és veritat que el llegum costa de digerir, d'acord? Llavors, si te'l cuines tu, afegeixi algun carminatiu en la cocció, com per exemple un gingebre o un comí. Això ho poses dins l'aigua amb la que estàs coent-ho i ajudaràs a que sigui més digestiu, perquè li estova la part de la pellofa, que és el que costa realment de digerir. Tenen molta fibra, els llegums, val? I llavors també vigileu en no menjar-los a la nit, que és quan se'ns posen pitjor, ens pesen més, són més flatulents, perquè a la nit el nostre sistema digestiu no funciona igual que al migdia, està més cansat. I aleshores ho digerim pitjor i és quan tenim aquesta sensació de panxa inflada. Però al migdia, que encara l'energia està una mica alta, doncs és una bona opció. I sobretot és això, no cal un plat sencer de cigrons. Barreja-t'ho amb arròs, barreja-t'ho amb cuscús, barreja-t'ho amb un cereal. Més, com ho has de fer per fer bé una dieta vegetariana i que no se'n vegi ressentida de la teva salut? Doncs has de fer una bona planificació dels teus àpats. A mesura que et vas adaptant a aquesta dieta vegetariana, pot ser molt útil planificar els àpats amb una antelació, primer, per assegurar-te que tens tots els ingredients que necessites per fer la recepta i que no et falti cap nutrient, val? I tenir doncs, tota la compra ja feta per poder fer un plat nutricionalment complet, que és el que és més perillós de començar una dieta vegetariana, que alometre una part dels aliments et quedi poca cosa. Si tu només et menges un plat de macarrons amb tomàquet, aquí falta proteïna. I és el gran problema que tenen molts qui fan el canvi cap a la dieta vegetariana. Tendeixen a tipar-se més de carbohidrats i no vigilen amb que hi hagi proteïna en cada àpat, perquè costa més trobar la proteïna si estàs ometent els ous, els làctics i les carns i els peixos. Val? Llavors, vigileu sobretot, perquè faltar proteïna pot provocar molts problemes hormonals, molts problemes de salut, molts problemes de lesions, de dolors, i sobretot amb nens, si estan en etapa de creixement, pot provocar problemes de desenvolupament greu. La proteïna és un nutrient imprescindible i necessari, és un macronutrient. Per tant, procureu que en cada àpat hi hagi proteïna. Proteïna d'origen animal i vegetal, però proteïna. D'acord? I això passa per planificar molt bé els àpats i procurar que en cada àpat que estàs plantejant agafis consciència de dir quina és la proteïna que menjaré avui en aquest àpat. Com ho pots fer, això? Doncs perquè t'ajudin, busca suport. I aquest és un altre consell que us dono. Hi ha comunitats, grups de suport. O sigui, hi ha 300.000 comptes a Instagram sobre dieta vegetariana. Pots trobar d'idees a tope. Evidentment, allà podràs no només compartir experiències, sinó rebre consells, trobar inspiracions de receptes, d'àpats, de veure com ho fa la gent. Hi ha molt de contingut, hi ha moltíssima gent generosa que comparteix els seus coneixements amb altres gràcies a la meravella d'internet i les xarxes socials. Per tant, pot ser una bona estratègia començar a seguir tot aquest tipus de blogs, comptes, etc., i comptes de YouTube i tal, que t'ajudin a nutrir-te més, no només d'informació, sinó d'idees, que no se t'acabin les idees. I per últim, crec que és molt important quan decideixes fer el canvi consultar-ho amb un professional de la dietètica i la salut. Perquè si tu tens una preocupació sobre la teva nutrició i sobre el medi ambient i sobre la vida dels animals, que estan molt bé, també t'has d'assegurar que tu, quan estàs menjant, tens els nutrients que toquen. I això, si tu no ets del mundillo, costa molt. I el millor és que un nutricionista o un dietista o un professional de salut de la teva confiança, que estigui especialitzat en dietes vegetarianes, això és important, perquè si no també estan una mica sense recursos, et pugui ajudar a fer aquests menús base que podran ser la base de la teva alimentació i de les teves receptes futures. I això és molt important. I això és una o dues sessions, només. És una inversió molt petita, però que et pot ajudar molt a no fer coses malament, perquè a vegades em passa que hi ha molta gent que ve al dietista, no? Jo m'he trobat amb clients que diuen, mira, Astrid, és que fa cosa de 6 mesos he decidit ser vegetarià i no sé què estic fent malament, però jo estic malalt cada 2x3. I és perquè els hi falten nutrients. Llavors, assessoreu-vos. És una molt bona decisió, felicitats, però potser no podeu fer-ho sols, perquè és un món complex el de la nutrició i no tenim per què néixer ensenyats tots que maestri jo, l'ho sugi jo, no?
I entenc que si segueixes bé tots els passos, res de complements nutricionals ni...
A veure, si ets vegà, no? Des dels organismes mundials de la salut sí que es recomana que hi ha una provitamina, que és la provitamina B12, que aquesta sí que és interessant menjar, la veritat, perquè no tenim uns vegetals amb una riquesa nutricional perquè tenim els terres molt explotats. I aleshores aquesta B12 pot mancar en alguns vegetals. Clar, quan menges proteïnes animals és molt més fàcil obtenir-la. Val? Llavors, si només menges de vegetals és una mica més difícil si els vegetals no tenen moltíssima qualitat perquè el sol on han estat cultivats en tenen. Llavors és millor suplementar-se amb B12. Si ets vegetarià i no vegà, em refereixo que si estàs menjant ous, ets ovolacti o vegetarià, estàs menjant alguns làctics, tal, potser no et caldria la suplementació amb B12. Però adverteixo que la majoria de professionals de l'alimentació, de sèrie, la recomanen, perquè així es curen amb salut. Però, clar, és una proteïna sintètica, és una vitamina sintètica, llavors, eh? O sigui, tampoc és aigua, val? Llavors, si tu notes que fas una dieta ovolàctio, per exemple, vegetariana, o una dieta flexivegetariana, i que sense suplementar-te amb B12 ets una persona que estàs bé de salut perquè t'has fet els teus anàlisis de sang i no caus malalt i et notes bé d'energia i tot, doncs és molt probable que no la necessitis. Val? Però quan comences, que pot ser que algunes coses les facis malament, no estaria de menys durant uns mesos fer-ho. I si ets vegà, sí que us recomanaria sí o sí, eh? De prendre's B12.
Molt bé, sempre sota prescripció, entenc. O sigui, que miris
l'anàlisi... Sí, la B12, sí, clar, s'ha de fer amb consciència, eh? No comprar-t'ho perquè sí, perquè com us
de,
dic...
Mira,
no,
noto que d'allò...
No és com aigua, eh? Això tampoc és, una, és un processat. Però per això es compra sense recepta mèdica, eh? Qualsevol dietètic en venen, vale?
Perfecte, doncs molt bé.
Total, que recordar-vos que cada persona té una experiència única sobre el tema d'alimentació, que pots trigar algun temps a adaptar-te a aquesta nova forma d'alimentar-te si has decidit ser vegetarià, i que el més important és que siguis amable amb tu mateix i que cada pas que facis el celebris i que no passa res si des del principi no ho fas perfecte. El que has de procurar és una dieta saludable i compassiva, no només per tu, sinó per tothom, però piano a piano i anar-se informant i assessorant.
Molt bé, moltes gràcies, Astrid.
Gràcies a vosaltres, ens veiem dimecres que ve.
I tant, apa, adéu.
Adéu, gràcies.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Vins i caves Ferrer i Catasús, el millor vi és el que a tu t'agrada, perquè creiem en l'expressió creativa i lliure de cada persona.
Volem que les recomanacions de maridatge, els criteris tradicionals de valoració o les normes d'elaboració del vi no limitin la possibilitat de fer arribar al nostre món a nous indrets, nous horitzons.
Vins i caves Ferrer i Catasús, vine i descobreix la nostra filosofia i manera de treballar. Entra al nostre web i troba-hi tota la informació referent a visites i tallers per a particulars i empreses.
Vins i caves Ferrer i Catasús, Masia Gustems, carretera Sant Sadurní, quilòmetre 8, a la Granada. Visita el web ferrercatasús.com.
Els diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15. Fem un repàs a l'actualitat local i comarcal. Us parla Goretti Martínez. Cales de Pacs compra una finca de 6 hectàrees per consolidar l'aposta per un entorn sostenible. El fabricat d'òxid i d'hidròxid càlcic Cales de Pacs ha tancat la compra d'una finca adjacent a les instal·lacions que la companyia té a Pacs del Penedès amb una superfície de 6 hectàrees. El terreny que pertany al municipi de Les Cabanyes és una finca rústica que permetrà a la firma penedesenca consolidar el projecte de conservació de l'entorn de la fàbrica. Cales de Pacs té la intenció de conservar l'essència del terreny que ha acabat d'adquirir, on actualment hi ha camps de conreu, plantacions d'oliveres i zones boscoses. Aquesta actuació s'emmarca en l'objectiu de Cales de Pacs d'aconseguir una integració sostenible i respectuosa amb tot el que l'envolta. Fa uns anys, l'empresa ja va fer una actuació en aquest sentit, plantant més d'un miler de pins al perímetre de les instal·lacions de Pacs que disminueixen l'impacte visual de la fàbrica. Dues alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors han rebut el Premi Extraordinari de Batxillerat de la Generalitat. Anastàsia Ciurzic-Rebo i Carlota Trissant-Gavàs, alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Eugeni d'Ors, han estat guardonades amb el Premi Extraordinari de Batxillerat que convoca el Departament d'Educació de la Generalitat. Aquesta distinció constitueix el reconeixement oficial dels mèrits d'aquells estudiants que demostren una preparació especial. Aquestes dues alumnes han obtingut també la matrícula d'honor en el batxillerat. Tant la Carlota com l'Anastàsia estan molt contentes i sorpreses per aquest reconeixement. Els joves participants als tallers de català de la nau fan un bon balanç de l'experiència. La cloenda dels tallers d'aprenentatge i reforç del català per a joves tenia lloc fa uns dies a la nau. Els tallers s'han dut a terme durant el mes de juliol a l'Espai Jove. La regidora de Joventut, Montse Arroyo, explicava que el balanç que en fan els joves participants de l'experiència és positiu. Els tallers formaven part de la programació d'activitats estiuenca de la nau o estiu, adreçada a joves de més de 13 anys. En aquests tallers de català hi han participat uns 40 joves. I la Fideuà Solidària pels Orfenats d'Ucraïna recapta 894 euros. Organitzada per l'Església Evangèlica Baptista de Vilafranca, la Confraria de Pescadors de Vilanova i l'Associació Llaguts, també de Vilanova i la Geltrú, la Fideuà es va fer el dissabte al migdia a la plaça del Penedès. Així, els organitzadors aprofitaven l'afluència de gent que porta al mercat dels dissabtes. L'objectiu de l'esdeveniment era recollir fons pels orfenats d'Ucraïna, on col·labora l'Església Evangèlica Baptista de Vilafranca. L'organització oferia racions de fideuà per 3 euros. Finalment es van recaptar 894 euros.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Ara passen 4 minuts de 11:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, molt bon dia. Avui us volem presentar Altament Sensible. Amb aquest títol es presenta un projecte que ha elaborat el cantant, el cantautor, el compositor menorquí Cris Joanico, juntament amb l'OMAC Juvenil. L'OMAC Juvenil, que probablement coneixeu perquè veu assistir al concert de l'OMAC, que és l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, doncs amb la seva versió juvenil, els més joves, joves entre 16 i 22 anys, col·laboren amb aquest artista del qual ja en coneixem la trajectòria, que és emblemàtica, des del seu pas per la banda Ja t'ho diré fins a l'actualitat, la seva carrera en solitari, els colors, els matisos i la sensibilitat de l'artista barrejades amb tots els colors que porten també els instruments d'una orquestra donen per resultat aquest concert altament sensible. Veurem el concert sota la direcció de Bernat Giribet i serà a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Un concert que probablement aplegarà públics d'edats molt diverses i que veurem el divendres 15 de desembre a les 8 del vespre.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
De la mà de la Diana Massana i l'Aina Soler, anem canviant patrons setmana a setmana.
Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Exacte, Sílvia, amb aquesta música tan parisenca que això fa de moda, no us puc presentar a ni més ni menys que a l'Ariana Massana. Bon dia, Ari.
Bon dia, ulala, senyor francès. Oh. Oh, un dia més aquí, canviant patrons.
Molt bé, com estàs?
Molt nerviosa, emocionada. Avui ve un tema que, bueno, és molt extens. Espero fer-ho bé. Avui parlem de les influencers. Oh. Què et sembla, això?
Tema més de moda no pot estar, eh, aquest tema.
Sí, sembla que tothom en parla, però jo crec que poc sabem el que realment és. Jo la primera, o sigui que ja em sé avui entre tots ho descobrim. Llavors, bueno, jo volia enfocar fent una petita introducció sobre les persones que ens han influenciat, no?, al llarg de les nostres vides. La influencer ve avui en dia perquè tenim xarxes socials, però sí que és cert que sempre hi ha hagut persones que han influenciat la societat, sí o no?
Sí.
Han imposat cànons de bellesa i tal. Jo aquí he portat la llibreta.
Abans era la revista Superpop, ara és l'Instagram, no?
Exacte, exacte. Llavors, jo he partit dels 90, no? Qui hi havia als 90? Les supermodels. Naomi Campbell, Kate Moss, Claudia Schiffer, amb aquelles cames quilomètriques i aquells estàndards impossibles, no?, que tothom volia seguir. Llavors vam arribar als 2000 i, bueno, va entrar més gent, no? Estrelles del pop, com la Britney Spears, Free Britney. Socialités com la Paris Hilton i el seu estimat Chihuahua, no? I així podríem seguir fins avui en dia. Avui en dia, òbviament, segueixin haver-hi, pues, models, no?, o socialités, com aquí les famoses curvilínies Kardashians, no? Però sí que és cert que avui en dia, doncs, hi ha aquesta figura que influencia tant, no?, i que sembla que té tant de pes. Llavors, jo he fet deures i he buscat un cop més el Wikipedia, que era una influencer, no?, perquè dic, si li haig de dir a tothom, doncs ho hauré de saber bé.
Exacte.
Llavors, segons Wikipedia, què és una influencer? Vinga, és una persona o animal...
En sèrio?
T'ho prometo.
Vale, vale, comencem perfecte.
És una persona o animal que s'ha fet famosa a través d'internet, no? Es caracteritzen per tenir una comunitat de seguidors a les principals xarxes socials, els quals es consideren com a líders d'opinió i estan disposats a compartir els seus missatges. I en Wikipedia, deixaré de llegir-te, eh? Perquè sempre es queda curt, sempre posa coses ambigües, fatal. Sort que avui, Aina... Ai, avui. Avui tinc a una convidada que ens ho sabrà explicar millor, això, perquè ja ho veus que això de Wikipedia no serveix de mal. Qui és aquesta convidada? Doncs ni més ni menys que la Victòria Dios, la fundadora de l'agència d'influencer marketing Dicastle i, conseqüentment, talent manager. Bon dia, Victòria!
Hola, Ari, hola, moltes gràcies a les dues. Jo també estic molt, molt emocionada, la veritat. Sí, em fa molta, molta il·lusió. També penso que és superimportant i, bueno, doncs parlar d'aquesta influència que estem tenint ara, però que també ve de molt abans. I, bueno, doncs agraeixo que també hagueu pensat en donar-li un espai a què vol dir la influència i la importància que té.
Moltes gràcies. Doncs què és una influencer? Explica'ns, perquè ja ho veus, a Wikipedia ho fa fatal. Sembla que doncs, em dono de baixa ja.
Sí, a Wikipedia té aquestes definicions. A veure, la influencer, la influència que ens parla el màrqueting com a tal, sí que és una persona que té aquest poder, no?, de com se li diu, convicció, no?
De convicció, de
que alguna persona pugui comprar algo determinat, no? Per tant, quan molta gent diu, ai, és que esto de l'influencer, claro, és que si no influencia nada. Bueno, és veritat, però parlant en termes de màrqueting, en el seu moment es va establir com a algo independentment de si tenies influència. Més relevant i més d'una manera emocional i, no?, cap a la gent i més cap a un producte. Uh-huh. Llavors existeix aquesta influència, però d'una altra banda, per mi hi ha una influència molt més important, que és la que tenim sobre les persones, no? Jo des de molt petita justament m'he fixat més en aquestes referències, en aquestes inspiracions per mi, com a una influència a l'hora d'emprendre, per exemple. Uh-huh. Per tant, jo diria que és una persona, sobretot, que inspira a una altra.
Ok, llavors allò de l'animal jo crec que ho trauríem.
Allò de l'animal, no? Jo trauríem.
Wikipedia, centra-te. O sigui, sí. Wikipedia, centra-te.
A mi també m'ha sorprès, ho trauria.
Llavors, clar, hi ha una cosa que realment ens arriba molt, no, la gent que vivim aquest món influencer des de fora, i és que aquests personatges, no, aquestes persones, que a vegades se'ns oblida, no, que hi ha una persona darrere del personatge, realment existeix aquesta pressió que ells demanden? Sempre diuen que hi ha molta pressió per part de hater, pressió per cànon estètic, pressió per no arribar a un límit. Tu, realment, tu que ets talent manager, tu creus que existeix aquesta pressió arribar a likes, aquest enganx, sí. aquest...
Jo sí, penso que tenen una pressió bastant forta. Mm-hmm. Primer, per tota aquesta gent que els veu, que els atén per les xarxes socials, i sí, realment, des de fora no sabem el que poden arribar a patir, no? I molts cops no es donen compte, perquè és un procés que va de poc a poc i d'any en any. I ells mateixos no s'estan donant compte d'on poden arribar a patir tot això, no? I d'una altra banda, a part de la gent que els veu i els haters i a més, estan les marques. Les Hòstia, marques que treballen amb ells. Els influencers tenen molta pressió per no arribar als objectius que les marques volen aconseguir amb les seves col·laboracions. En el moment que tu treballes amb una marca sent creadora digital o influencer, el departament de màrqueting de la marca o de comunicació vol un objectiu.
Ostres, no m'ho havia
ja
plantejat
sigui,
mai.
Ja sigui, clar, aconseguir una sèrie de ventes, però no només això, pot ser no ventes i pot ser aconseguir una sèrie de tràfic a la web, o de moltíssims objectius, no?, que un departament de màrqueting pot tenir. En el moment que no aconsegueixes això de cara a la marca, t'estàs frustrant. Estàs arribant, no?, realment, bueno, sí que hi ha aquest esgotament per part de l'influencer.
Sí, és clar.
I quan passa el temps, pot haver el que se li diu, referent als canvis d'algoritme, per exemple, tu depens d'aquest algoritme.
Clar, és que això de l'algoritme, perquè clar, jo...
És una mare negra que hi ha allà darrere.
Ara em pelarà perquè la Victòria va ser professora meva a la universitat i m'ensenyava aquestes coses, però això de l'algoritme exactament, o sigui, què és? Com funciona? Aviam, il·lumina-me, sí. perquè...
A veure, realment, molta gent diu això de l'algoritme, no? Però Instagram, per exemple, que és una plataforma la més coneguda per tots, o inclús altres, com TikTok o altres plataformes on els influencers treballen, hi ha diversos algoritmes dins d'una plataforma. No només hi ha un, no? Per què són dependents d'aquest algoritme? Doncs clar, perquè Instagram, jo sempre li dic, esto és una màquina, saps? O sigui, jo quan parlo amb els meus talents, els que li dic és, tu t'has d'encarregar de fer bé el treball. La teva idea creativa o el teu treball darrere d'una campanya ha d'estar bé i has d'estar a gust amb això. Tu, un cop ho publiquis, ja... O sigui, és que pots fer, clar que sí, pots treballar una estratègia perquè aquesta campanya funcioni millor. Però aquest algoritme farà que la campanya l'ensenyi més o menys, o a menys gent. Per tant, estan depenent, en part.
Clar, i de què depèn aquest algoritme? És a dir, de seguidors o de com?
És una sèrie de suma, de tendències, de gent que està a la plataforma, okay. de quan, per exemple, l'època que va sortir Reels, el format específic de Reels... Clar, va sortir, era superpràctic, tenia molta visibilitat, va passar un temps, ara no és el mateix que abans, hi ha molta més demanda, hi ha molta més gent publicant, llavors doncs van canviant. Instagram al final és una empresa, TikTok també. Va provant altres formats, al provar altres formats hi ha altres que van caient. Bueno, doncs és una sèrie, això ja és més de mètriques, diguéssim.
Sí, com un mix. Llavors... Clar, estem parlant, no, de la part d'influencer, de la pressió sobre la persona, però clar, tot això d'algoritmes i tendències i canvis i tal, com ho viu una talent manager? És a dir, com gestiones tanta informació? Perquè és una sobreestimulació bestial, el sí. tema de les xarxes.
Sí, és veritat que és sobreestimulació. Jo molts cops em sento igual d'abrumada que ell. Perquè...
Me pongo a meditar, no? Clar, crema també, un palo santo.
Totalment, jo soc d'aquesta, saps? Palo santo para equilibrar-me un poc.
Exacte, ja està. I tot fet.
Sí. No, però, clar, també tens una responsabilitat, no?, perquè els hi surti bé la seva feina i tu també de tenir una bona relació amb les marques. Per tant, com ho visc? Doncs, bueno, el millor que puc, per una part, intento estar sempre informada de les tendències i l'actualitat per les vies oficials de les xarxes socials. I després, doncs, entra el factor humà, no?, que és tenir bona relació amb ells, fer una mica de coach, perquè aquesta professió...
Coach emocional.
Sí, totalment. Aquesta professió té una part de coach bastant gran, que la gent que estem a l'altra banda ho sabem. I òbviament, doncs, això, doncs, fent-li veure també a ells que estan depenent d'aquesta màquina que decimos, d'aquesta xarxa social,
sí.
i que aquí... bueno, el factor humà a vegades es desdibuixa quan entra més a tema de mètriques i tema, no,
clar,
de estadística.
I realment, si ara, com parlant d'això, no creieu, ja t'hi afegeixo, Aina, no creieu que les mateixes xarxes haurien de fer alguna cosa per prevenir aquesta sobreestimulació tan bèstia? Perquè, clar, si nosaltres com a usuaris ja ens sobreestimulem, perquè a mi em passa, jo entro a les històries i no sé què passa, però és que passen 2 hores i encara estic mirant. Que dic, però què no és aquest enganxe?
Quedes allà enganxant, sí, sí. anar baixant.
I no sé ni el que estic veient, al final. Em queda com borrós, com si tingués la borratxera de la meva vida, saps? Llavors és com, clar, com podria gestionar dins de la xarxa, no, aquesta sobreestimulació cap a la figura de l'influencer? Com protegir, no, a aquesta persona? Tu què proposes? Què proposaríeu?
Jo penso que cada cop més hauríem de tenir una responsabilitat nosaltres, com a usuaris,
100%.
De tenir els límits nosaltres, que no ens els posi la pròpia plataforma, no? Jo sempre dic que és important, de cara a les noves generacions, sobretot, si el dia, pel que sigui, si tinc fills, que no ho sé, si tinc fills...
Això ja dona per un altre programa.
Sí. Sí, pel que sigui, tingués fills, clar, m'agradaria que doncs, tenia en un principi aquests límits. És molt important que les noves generacions sàpiguen el que és posar un horari a les xarxes socials, que, per exemple, o sigui, ha de ser petits hàbits a la teva rutina, de posar-te una notificació, bueno, hi ha alertes que pots configurar al mòbil quan portes 1 hora, 2 hores, 3 hores.
Com es fa això?
Clar. Sí.
Després abans de marxar m'ho foteu, perquè no ho sé, eh?
Seràs alarmes per tot arreu.
Uau, ok.
Una part això, i després ha d'haver cada cop més consciència i que es parli cada cop més d'aquesta vida real e irreal, que hi ha
responsabilitat afectiva total.
Totalment.
Sí, 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 totalment.
Jo sempre penso, o sigui, penso totalment com tu, que al final l'Instagram o les xarxes socials són una eina i que l'eina mateixa no t'ha de donar l'educació que necessites per aquesta eina. Jo soc superpartidària de les escoles ja a ensenyar. Igual que ara es treuen els llibres i es posen ordinadors i tu els ensenyes a obrir, a apagar l'ordinador, a fer un PowerPoint, doncs escolta'm, ensenya'ls-hi també
que
les xarxes
eina.
Socials sí. Com van, que al final no tota la culpa. És com quan van inventar un ganivet. El ganivet no et venia amb la instrucció de no tallis la mà. No, t'ensenyen, escolta'm, vigila, perquè quan tallis, no tallis un dit. Pues, el mateix amb les xarxes socials.
Sí, perquè la veritat és que jo crec que hi ha com una línia molt fina, no?, entre els dos, i sí que hi ha alguna edat, no, jo què sé, pues m'invento 16, 17, 18, 19, que jo crec que ja comences a prendre consciència de que rere una persona, però, per exemple, hi ha edats com 10, 11, 12, que potser entren a TikTok a veure coses molt petits. Jo, per exemple, hi ha aquí com a aportació personal d'una cosa que em va passar aquest fin de... Vaig anar a l'Empalmada de Moja i ara no sé si m'escoltaran, no ho crec, però si no, hola, un saludo. Vaig anar a unes nenes de 12 anys, és que no en tenien més, us ho prometo, com molt 12 anys, amb un cubalitro increïble, ¿vale? I bueno, el llenguatge era increïble perquè una li diu a l'altra, ¿qué hemos venido a hacer aquí? I l'altra va dir, a pegar-nos. Llavors, clar, és que és un llenguatge que a mi no se'm passava ni pel cap, no, aquella edat, i realment sí que és cert que estic d'acord amb vosaltres 100% que falta una educació, una responsabilitat afectiva envers a això, no? Aquesta realitat virtual, una consciència. De fet, la Victòria ara està treballant en aquest enfoc, si ens vols explicar una mica més, que em sembla superinteressant, sobre màrqueting conscient.
També estaria molt bé, i acabant el que estàvem parlant, estaria molt bé que per part de les influències, i que cada cop es fa més, també, hi hagi aquesta naturalitat. No? O sigui, crec que, per sort, també, dins del que cap, que hi ha moltes coses que han de millorar, moltíssimes, hem passat d'una era de les publicacions perfectes, saps?
Sí, de filtros a tope, que se't descorpora la cara.
Exacte.
Sí.
Del feed perfecte, de la fotografia perfecta, de que et feies una foto a la platja, no hi havia de sortir ningú darrere. O sigui, era com tot, saps? Superestètic.
Sí.
Doncs hem passat d'això a que cada cop les creadores digitals es mostren d'una manera molt més natural.
Clar, i això també és important, no? Perquè realment jo crec que la influencer és la primera figura que es mostra d'una manera natural. O sigui, sempre ha sigut tot com molt retocat i molt de Photoshop, i jo crec que, d'acord amb tu, som les primeres dones, no?, les influencers que ens podem mostrar sin filtros, perquè podem ser 100% naturals amb nosaltres mateixes.
I així cada cop més, quan com a usuaris estem mirant un Instagram, un TikTok, ens sentim com, no?, una mica diferent. diferent. Quan tu veus una persona que es puja una història amb una tovallola al cap, que s'acaba de dutxar per casa, no? I està sense maquillar.
Amb cel·lulitis, estries, dius, que meravella, bella, guapa.
Que no sóc l'única, saps?
Sí, sí, 100%.
Puc estar igual, vale, perfecte.
Vale, soy normal.
Sí, sí. Llavors, clar, és que imagineu-vos, l'efecte. Llavors, bueno, jo... com vaig començar, bueno, vaig portava temps veient que gent del meu voltant que es dedicava a les xarxes cada cop tenia, bueno, de veritat que molts problemes emocionals i psicològics.
Mira, l'altre dia en parlàvem també d'això.
Sí, sí, sí. I bueno, havien d'acudir a teràpia, com tothom. Qualsevol cosa.
Aneu
no,
al psicòleg. Però,
totalment. No s'està doncs molt malament. Per anar, no?
No hi aneu tots a l'hora que la sanitat
si no
pública s'atura.
Però és veritat que anàvem per aquest cas concret, per la seva exposició, no? I per tot això. Llavors, jo, amb aquest màrqueting d'influència més conscient, una influència més plena, vaig veure l'oportunitat d'ajudar les emprenedores que tenien el seu propi negoci, com tu, Ari,
Sí, ahí estamos. Jo vaig a teràpia, eh? Jo no m'amago.
Ben fet. Llavors, doncs, bueno, vaig veure una oportunitat perquè, en el cas de que volguessin exposar-se, ho fessin d'una manera molt més conscient, més honesta i més responsable, no? I més alineada a elles, perquè al final molts cops ens mostrem a xarxes com no som. I no, aquí no vas enlloc, saps? No aconsegueixes massa, així. Llavors va ser quan vaig crear uns serveis personalitzats per a aquestes creadores digitals. Aquí, què treballem? Doncs, bueno, com dic, un màrqueting d'influència des de l'estratègia i des de la presència digital que es treballa, però afegint un factor humà, no?
Uau.
Sí, que tingui una altra essència.
Que necessari, el factor humà.
Que tingui una altra essència. Sí que és veritat que a vegades ho he parlat amb creadores i ho agraeixen, no?
Home, i tant.
Aquesta tranquil·litat i, bueno, aquesta llibertat per no estar tan sotmeses i tan, amb tanta pressió a les estadístiques, als resultats, a tot això. En el meu cas, quan treballo amb una creadora digital, treballem des de la identitat com a creadora, que crec que aquí és on va tot, no? El que tu sàpigues quin tipus de creadora ets. Si estàs alineada, si està alineat el teu contingut amb tu, ¿vale? Què t'agrada exposar, què no t'agrada exposar, quins són els no negociables teus, com treballaries amb una marca, tot això ho has de saber. A l'hora de treballar amb una marca, per exemple, que tu no et sentis agobiada, abrumada, no? Llavors treballem la identitat com a creadora, la presència i l'estratègia digital i, per últim, com a resultat, un màrqueting d'influència. La meva filosofia quina és? Que el màrqueting d'influència es treballa en una tercera part perquè tu abans has d'haver tingut una presència digital influent.
Ok.
Vale, però no vas a fer col·laboracions perquè sí. No, tu has tingut un treball, una manera de fer les coses, t'has mostrat d'una manera i com a resultat, gràcies al que tu exposes, la teva professió, el teu art que tu, no?, que fas...
És que em sembla superinteressant.
És més coherent, la veritat.
Perquè crec que treballes molt aquesta part com interna i externa alhora, no? Com el que dèiem, fer servir les xarxes socials com a eina per descobrir-se un mateix, exposar-se al món i fer-ho d'una forma segura, perquè al final no hi ha més seguretat que sentir-se bé amb un mateix, sí o no?
Clar, i que al final... Igual que dic, hem passat d'una era de la foto perfecta a la foto més natural, per sort hem passat d'una era en què l'influencer, com diguéssim, doncs, abans publicava per publicar col·laboracions i productes, a una era, penso jo, i almenys és la meva filosofia, que va alineada a la seva professió. Perquè així no hi ha aquesta distorsió de, mira, aquesta és influencer, una nena jove, no? Per exemple, una nena petita, diu, aquesta és influencer, vale, però quina és la seva professió? Jo crec en un màrqueting d'influència alineat amb la teva professió. Si tu ets emprenedora, si tu ets dissenyadora de moda, pots treballar amb marques que estiguin relacionades a aquesta professió. Segurament no em parlis d'un producte relacionat amb cotxes,
clar,
perquè
no hi ha credibilitat.
Exacte, la credibilitat. És un factor superimportant al màrqueting d'influència. Ningú es creuria que l'Ari ara et ven... No
perquè no tinc ni carnet.
Vale, veus?
Sí, sí que seria divertit, doncs, que venguessis cotxes.
Home, això sí que donaria per un programa, però de tele, ja, directament.
Però seria més coherent que em parlessis d'una plataforma online on es dissenya dissenyar de forma innovadora unes peces, per exemple, movimento.
Sí,
no?
Està clar.
És més coherent.
Ho veig ara quan acabem, hauré d'anar a prendre un cafè amb la Vicky, perquè em sembla que podem fer grans coses juntes, sí o no?
Sí, home, sí, sí.
Jo tinc una pregunta, Victòria. Les marques han evolucionat també, igual que les influencers, o potser s'han vist una mica forçades a fer aquesta evolució perquè elles ja sí. No arribaven a...
No, sí que penso que han evolucionat. Penso que també els hi queda tenir més converses amb les influencers, perquè al final elles són qui tenen la informació de la seva comunitat i qui saben què funciona més i què funciona menys, no? Però sí que hi ha cada cop més flexibilitat per part de les marques a que elles es mostrin tal i com són, no? Que abans, bueno, al nostre sector existeix el briefing, igual que en publicitat, bueno, el fem servir per moltes coses, però el màrqueting d'influència es fa servir, i al brief hi ha tota la informació prèvia a quan una influencer fa una campanya. La influencer, a part de que la seva repre, ens hem de llegir una miqueta al brief.
Sí, una mica. Estaria bé.
Sí, estaria bé, no? Per saber. S'han de llegir bé el brief per veure què demana la marca. Lo ideal, que molts cops passa, altres no, però molts cops passa, és que la influencer pugui dir-li a la marca: mira, he vist el brief i hi ha coses que no s'adapten a la meva forma de comunicar o a la meva forma d'exposar-me. Però sí, per sort hi ha cada cop més llibertat. I des d'un principi es va demanar, per part del sector, de que les marques havien d'escoltar els influencers, perquè els resultats al final és que són millors.
Anem millorant, doncs.
Quina passada de programa, no? No ens podeu regalar 20 minuts més? Perquè dona això per...
Els altres ens mataran i em quedaria ara després de tanquem micros.
100%, Vicky, quin pedazo d'honor tenir-te avui aquí. Moltes gràcies. Gràcies. Que guai, això de canviar patrons, és genial.
Xulíssim. I gràcies a tu, Ari, també, per portar-nos tot aquest contingut.
L'Ari està encantada d'estar aquí. Teniu aire, bon rotllo i aigua. No es pot demanar res
més. Jo torno un altre dia.
Que sí, sí, increïble. Doncs.
Fins la propera.
Seguim vestint valors.
Je ne suis pas fier de ça. Être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat.
Mig minut i ens plantarem a les 10, escoltarem les notícies, el butlletí horari i de seguida compartim una notícia curiosa. I pels vols d'un quart de 12 ja obrim línies al 938172626 i ens truqueu, xerrem una estona i us donem nosaltres un número pel sorteig de la caixa de préssecs que farem aquest divendres.